Radio Vida.
Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa de dilluns 7 d'abril de 2025. Mica a mica es va escurçant i ens acostem a les vacances de Setmana Santa. Aquells que estudieu, per exemple, o que us agafareu tota la setmana, us queden ja poquets dies, eh? Aquesta és la darrera setmana. Comencem setmana, doncs, amb aquestes bones previsions i temps primaveral. Som l'equip del Penedès en xarxa i us acompanyem de dilluns a divendres de 9 a 12 des de Domenys Ràdio, Canal 20, Ràdio Lèrdola, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca, des de la capital al penedesenca. Bon dia i benvinguts. En nom de tot l'equip us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. És dilluns i així que acabem el sumari ens hi posem amb la roda d'actualitat que ens permet conèixer com anirà la setmana, què hi passarà dia a dia i municipi a municipi, pràcticament. És la nostra manera de començar amb bon peu la setmana i situar-nos tots plegats una mica. D'aquesta manera ens plantarem a 9:45, flaix informatiu, el primer d'aquest dilluns. A 9:45, els esports, amb resultats, marcadors i la crònica dels partits del cap de setmana, sobretot hoquei i futbol, i el més important, la veu dels protagonistes. Obrirem la segona hora a les 10:06, escoltant alumnes de 5è i de 6è de diferents escoles d'Olèrdola, que acaben de protagonitzar el segon ple dels infants del municipi. Parlarem amb els seus portaveus i coneixerem els projectes d'inversió que han acabat escollint. A 10:45 de nou parem 5 minuts per escoltar què passa als nostres municipis. Aquest dilluns és el segon flash del dia. Hem estrenat primavera, ha plogut força, per no dir molt, i hi ha molta feina al jardí i a l'hort. Així que avui aprofitarem al màxim la visita a la secció del nostre jardiner, el Tom Vilarrúbies, a partir de 10:45, perquè ens parlarà de fongs, de com recuperem les gespes, de què plantem, tant a testos com al jardí, com a l'hort, i aviso que hi ha feina, que se'n gira feina. A les 11:06 seguim amb el vicepresident de l'Institut d'Estudis Penedesencs, el doctor Josep Antoni Herrera, amb el qual parlarem de la creació d'un nou macroparc natural, el primer de la vegueria penedesenca que la Generalitat ha d'aprovar i que, a proposta de l'Institut, unificaria i inclouria els espais i parcs naturals del Foix, Olèrdola, el Garraf, Ordal, els Colls i Miralpeix i les costes del Garraf. Seria el primer gran parc marítim i terrestre català i el primer de la vegueria penedesenca. El doctor Herrera ens explicarà exactament com anirà aquesta tramitació i la tasca que ha dut a terme l'Institut d'Estudis Penedesencs perquè arribi a bon port. A 11:45, 5 minuts per actualitzar-nos, per saber com tanquem aquest matí de dilluns a l'Alt i al Baix Penedès. Serà el darrer flash d'avui. I acabarem dedicant uns minuts a la nostra salut, a fer prevenció, a conèixer millor el nostre cos, amb el fisioterapeuta Adrià Solís i el seu Riquesa és Salut. Avui parlarem de la fascitis plantar. Així sona a partir d'ara el Penedès en xarxa d'aquest dilluns 7 d'abril. És la nostra manera de començar amb bon peu el dilluns i la setmana, la roda d'actualitat. Així ens permet situar-nos i saber què es courà al llarg d'aquests propers 7 dies a l'Alt i al Baix Penedès. Una roda que obre l'Eli Jiménez a Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs sí, obrim aquesta roda d'actualitat i ho fem en la vessant nord-est de l'Alt Penedès i comencem amb informació de servei. I és que el Bibliobús al Castellot estarà divendres de 11:15 a 1 del migdia a l'AMPA de l'Escola Font-Rúbia de Font-Rubí, mentre que el Bibliobús Montau el trobareu el mateix dia, el mateix divendres i en el mateix horari, a l'Escola Renaixença de Sant Pere Sacarrera, a Mediona. La deixalleria mòbil estarà demà de 8 del matí a 1 del migdia a la plaça Guifré de Sant Pere de Riudebitlles. I seguim amb l'oficina mòbil d'informació al consumidor, que dimecres, de 11:15 del matí a 1 del migdia, farà parada a la plaça de la Vila i a l'OH de l'Ajuntament de Gelida. I també demà, de 11:15 a 13:45, trobareu el Servei d'Atenció al Ciutadà i Empresa del Servei de Proximitat d'Ocupació i Empresa a l'Ajuntament de Mediona. I anem ara amb la banca mòbil, que dijous fa triple parada en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès. De 9 a 10 estarà al Centre Cultural Joan Raspall de Sant Llorenç d'Hortons. De 10:25 a 11:25 el trobareu a la plaça Casal de Cultura de Torrelavit i d'11:50 a 12:50 a la plaça dels Països Catalans de Mediona. Dit això, anem ja amb cites. Avui mateix, a les 10 del matí, arrenca un taller de mediació artística en funk, el Kit de l'Amistat, a càrrec de Marta Peribáñez, de les Escoles Velles de Sant Pere de Riudebitlles. Al Casal de la Gent Gran de Torrelavit, a 16:45 de la tarda, hi haurà taller Fem Paper. I a 7:45 del vespre, a la Sala Nova del Centre Cívic del Pla del Penedès, programen una xerrada informativa sobre retirada d'amiant, que comptarà amb la participació de l'alcaldessa Loli Chacón i també del regidor d'Urbanisme, Medi Ambient, Barris i Via Pública, Jordi Esteve. Seguim demà a Sant Sadurní perquè a les 7 de la tarda es presenta el llibre Els Mir de Can Magí Guineu, de Paquita Jimeno, al celler de la Fassina de Can Guineu. Aquesta és, de fet, la publicació d'àmbit local 2025 de l'Ajuntament de Sant Sadurní. Saltem a dimecres, però no ens movem de Sant Sadurní perquè a 6:15 de la tarda a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia tenim l'Hora del Conte amb contes de les Mil i Una Nits a càrrec de l'Elisabet Ulibarri. Aquesta és una proposta familiar per infants a partir d'I3 amb inscripció prèvia a www.sansadurni.cat. I també dimecres a 7:45 del vespre, també a la biblioteca, hi haurà la presentació del llibre de poesia El desig de la paraula del sadurninenc Josep Lázaro, que estarà acompanyat per la terapeuta gestàltica i astròloga Teresa Andreu. D'aquest llibre en parlarem, de fet, aquí divendres al programa amb el seu autor, amb el Josep Lázaro. Dijous a les 9 del matí arrenca el cicle de caminades Caminem del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, que anirà fins a Olesa de Bonesvalls. I a les 7 de la tarda, la farmàcia Anna Ferrer de Sant Sadurní organitza un taller de suplementació per a curses, per entendre què porta cada suplement, per saber com prendre'l i diferenciar-lo si és una cursa de BTT o una cursa corrent. Divendres a 9:15 del vespre a l'Auditori de Font-Rubí fa parada al cicle Gaudí amb el film L'àvia i el foraster. A les 8 del vespre a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní es presenta el llibre Sant Sadurní de Noia desaparegut de la història de la historiadora Montse Costa i Via. I en el marc del mil·lenari del monestir de Sant Sebastià dels Gorgs s'organitza divendres un tast de vins al celler A Terroca amb 30 vins de 6 cellers amb vincles amb el monestir, amb el poble i amb la seva gent. Això serà a partir de les 7 de la tarda i amb entrades a 15 euros ja disponibles a www.turismevinyonet.cat. A 7:15 de la tarda, divendres, a l'Escola de Música de Gelida hi haurà taller de fandango. I també a Gelida tindrem una altra parada del cicle Gaudí. En aquest cas serà a les 7 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cultural. A Sant Pere es presenta el llibre del Penedès als camps d'extermini nazi amb les seves autores. Això serà a les 7 de la tarda a la Biblioteca Maria Àngels Torrents i Rosés. I a partir de les 8 també a Sant Pere hi haurà tasts de cellers amb el Bet i Noia, embotits de Casa Boix i Cal Estavet d'Ordal al Molí Paperer de Cal Xerta. I moltíssimes propostes més al llarg de tot el cap de setmana, propostes però que ja us aproparem dijous a l'Agenda Cultural.
Seguim amb Raimon de Cara des de Canal 20. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia, molt bona setmana. Seguim desplegant propostes, previsions d'aquesta roda d'actualitat per aquests dies. Dimarts s'ha previst a 6:15 de la tarda al Molí del Foix dels Monjos un taller d'hotelets per insectes. Aquest dimarts la banca mòbil arriba a les cabanyes a la plaça de l'Ajuntament en horari de 12 del migdia a 2:15. Per dimecres s'ha programat un taller gratuït d'acord a la teva cistella de Pasqua a l'Espai Antistiana de la Ràpita a les 5 de la tarda i a les 10 del matí a l'Escola de Castellví de la Marca hi ha l'activitat intergeneracional, lectura del conte, la caputxeta forçuda i una dinàmica d'estereotips. Per dijous, activitat de regals de Pasqua a 4:15 de la tarda al Tangram i a Olèrdola, al centre cívic La Xarxa de Moja, hi ha la Retro Game Fest, una tarda de videojocs des de 4:45 a 7:45, activitat gratuïta per jugar a consoles de finals del segle XX i inicis del segle XXI. I l'Olèrdola Game Fest, en aquest cas a l'Espai Jove de Sant Pere Molant, al centre cívic Gatzara, s'ha programat l'endemà, el divendres, en aquest cas en consoles PlayStation 5, Wii, pista de ball, consola retro també i també simuladors. També és una activitat totalment gratuïta. Dir-vos també que el divendres s'ha programat, en aquest cas, a la plaça del Sindicat de Sant Cugat Sesgarrigues, al servei de banca mòbil, a partir de 11:15 del matí i fins a 12:15 a les 5 de la tarda, al casal de la gent gran dels Monjos, encara divendres, prevista una xerrada sobre el cinema i el temps a càrrec d'Albert Beorlegui, dins de les activitats de la festa de la gent gran. I el divendres de 5 a 7:15 de la tarda, a la Biblioteca Neus Català de Sant Martí, tarda de bibliojocs. Per dissabte, jornada de portes obertes, a la Llar d'Infants La Balena de Sant Cugat Sesgarrigues, a partir de les 11 i fins a la 1 del migdia, i a la Biblioteca de Sant Martí, la Biblioteca Neus Català, dissabte, a partir de les 11, hi ha sessió de Cine Xic, cinema infantil en català, amb la pel·lícula Ocells de Pas. És una projecció recomanada a partir dels 7 anys. Per dissabte, Ball de Saló, a la Societat La Margaridolla dels Monjos, a 11:15, a càrrec del duet Cristal. I, sens dubte, una de les activitats, un dels plats forts del cap de setmana lúdic al Penedès és el festival, l'activitat La Foix, perquè hi ha l'actuació a Torrelles de Foix dissabte de Figaflobos, d'Hostafrancs Rumba, de Veneno en la Piel, la banda Viruji, food trucks també hi haurà i cervesa artesana. Amb servei de bus, llançadora de Vilafranca a Torrelles, amb parada a Pax i Sant Martí, amb 6 expedicions d'anada a partir de les 6:20 de la tarda i 6 de tornada a partir de 12:15 de la nit. Per diumenge, activitat del Rebenta Espardenyes a partir de les 8, inscripcions de darrera hora a la Ràpita, amb sortida a les 9 des de la plaça Ramon Cabré, i també hi haurà una sortida, en aquest cas una visita a Can Soler, amb el punt de trobada a l'aparcament del Mercat dels Monjos a les 8 del matí, sota l'organització del grup Anem a Caminar. També diumenge no deixem el municipi de Santa Margarida i els Monjos l'activitat Les Petjades del Vesper, una visita combinada entre el Siarga i les Caves Nadal, a 11:15 des del Siarga, i diumenge és diumenge de Rams, amb benedicció de Rams, palmes i palmons i missa de Rams arreu del territori, en aquest cas a Santa Margarida i els Monjos, a 11:15 a l'Església de la Ràpita i a les 12 a la plaça de l'Església dels Monjos. Visita guiada al Castell de Penyafort de nou aquest diumenge a partir de les 12 i cinema a la Societat La Margaridolla diumenge a la tarda a les 7 amb la projecció de L'Àvia i el Foraster de Sergi Miralles. Diumenge al Pavelló Municipal de Sant Martí, primer torneig de futbol sala social del Drac de Sant Martí durant tot el dia allà a Castellet i la Gornal. Diumenge es programa una de les visites teatralitzades Castellet Encantat, la cita a les 11 del matí i el lloc de trobada a l'aparcament municipal.
Expliquem ara com anirà la setmana al Baix Penedès des de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyó. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat aquí a Sant Jaume dels Domenys, perquè demà a un quart de 10 del matí es farà la caminada saludable amb motiu del Dia Mundial de l'Activitat Física. La sortida serà davant del Cap de l'Arbós, del consultori de Banyeres, de Llorenç del Penedès i de Sant Jaume dels Domenys. Cal portar aigua, o és recomanat portar aigua, gorra, crema solar i calçat còmode. També demà, de 5 a 7 de la tarda, assessoraments acadèmics a la Casa de Cultura. I el divendres, la gent gran d'aquí de Sant Jaume sortiran en autocar direcció a Anglesola per fer la gran cargolada. Allà a Anglesola esmorzaran, després continuaran camí fins al convent de Sant Bartomeu de Bellpuig, declarat monument històric artístic de caràcter nacional per la Generalitat, on faran una visita guiada i tot seguit tornaran a Anglesola per dinar i després hi haurà ball fins a l'hora de tornar a casa. Continuem a Llorenç del Penedès, ja que aquest dimecres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Municipal hi haurà el Club de Lectura, La Por, d'Isabel Dardar. Pel que fa a dissabte, a les 5 de la tarda, als Jardins d'Oriol Martorell, l'Associació Escó de la Gent Gran de Llorenç organitza una xocolatada per a les seves persones associades. A 6:45 de la tarda, a la Casa de Cultura, presentació Terra de Llorenç 2025, amb l'assistència per primera vegada en públic dels grans caps del rector, el Rabassaire, el Republicà i la Corona del Regne. Anirà a càrrec de Ramon Arnabat, president de l'Institut d'Estudis Penedesencs, i de Ramon Sicart i Batet, director del projecte. A les 8 de la tarda, la comparativa Dansa d'Arrel, amb l'espectacle Voluixa, càrrec del grup Morbalein Beta, format dins de l'esbart Marbolein de Girona, inspirat en les bruixes, amb música original en directe. Pel que fa a diumenge, a 9:15 del matí, sortiran de la comparativa per recórrer els murals de la Bisbal del Penedès i passejar pel torrent de la Bisbal. A 12:15, la Rambla Marinada, diumenge de Rams, benedicció dels Rams. A les 6, a l'església parroquial Via Crucis. A les 7 de la tarda, la comparativa al Ball de Saló amb l'orquestra Almes Gemeles. I a les 7 de la tarda, al centre, presentació literària Passos en el silenci. El silenci en les prèludes de Claude Debussy, de Jordi Camell, amb la participació de l'autor i de l'Elisa Huguet, pianista i docent. Continuem a Banyeres del Penedès, perquè demà, a les 5 de la tarda, hi haurà jornada de portes obertes de l'escola Bressol Municipal Marta Mata. I el dijous, al Centre Cívic Ernest Lluch, hi haurà assessoraments acadèmics. Margem ara cap a l'Arbós, perquè tot just aquest cap de setmana celebraran l'Open de Catalunya Sènior Júnior Cadet Infantil a la B, Benjamí i Prebenjamí a l'Esportiu Municipal. Margem ara cap a Santa Oliva, ja que demà a les 6 al monestir es farà la presentació del llibre Diario de una cocinera en apuros, de la Maria Herrera Iruelo. Pel que fa dissabte, de 8 del matí a 2 del migdia, Santa Oliva al Mil·lenari de Montserrat. I el diumenge a les 12 pels carrers del nucli, 3 tombs de Santa Oliva. Margem ara cap a la Bisbal del Penedès, perquè el divendres, a les 8 de la tarda, es presentarà el llibre Herramientas para enseñar inglés en academias, del bisbalenc Tassio Cau, a l'Auditori Salva. Margem ara cap al Vendrell, divendres, com sempre, Mercat Setmanal del Vendrell. Dissabte, Mercat Setmanal de Comarruga. I el diumenge, processó diumenge de Rams, de l'Hermandat de les Penes del Vendrell, a les 5 de la tarda, i sortiran de la plaça Vella. Pel que fa a Calafell, el dissabte començarà la fira de col·leccionista Playmobil i Lego, que es durà a terme fins al dia 20 d'abril. I a més d'haver-hi aquesta fira de col·leccionisme, hi haurà una rua de Playmobil Lego, una gimcana infantil, però que us ho explicarem més abastament el divendres a l'agenda al detall. Pel que fa a diumenge, hi haurà taller de carpologia amb activitat familiar. Es farà a les terrasses exteriors de la Ciutadella Ibèrica a les 11 del matí i cal fer reserva prèvia al 977-69-46-83 o bé enviant un correu electrònic a calafeihistorica@calafeih.cat. Per finalitzar, el diumenge també, de 12 a 2:15, es farà el recital poètic 60è aniversari d'Urures, de Carlos Barral. Constarà d'una lectura de poemes de Carlos Barral a càrrec de l'autor calafeyent Félix Herzog, amb acompanyament musical de Mar Sambola, i al final de l'acte, micro obert per a qui vulgui, del públic que pugui llegir un poema preferit.
I acabem presentant la setmana des de Ràdio Vilafranca amb Josep Maria Soler. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Una setmana en la que a Vilafranca ens proposem reflexionar en profunditat perquè se celebra una nova edició del Vilapensa, el Festival del Pensament d'aquest 2025, que té com a fil conductor el jo trencat. Comença avui mateix i acabarà diumenge, per tant, tota una setmana dedicada, com us dèiem, a la reflexió i al pensament. Un festival que comptarà també amb nous formats, com el d'una ruta filosòfica, també ficció sonora, o un matí pensat per la canalla més menuda. Part d'aquesta programació del festival es podrà seguir en directe per Penedès Televisió i el seu canal de YouTube. I la primera activitat que podeu seguir, per cert, per Penedès Televisió a destacar serà ja avui dilluns amb la conferència Bellesa i sentit de la cicatriu amb Mercè Ibars i Marta Palacín a partir de les 7 d'aquesta tarda al Vinceum de Vilafranca. Cada tarda, de dilluns a divendres, a les 7, al Vinceum es fan alguns dels actes destacats d'aquesta jornada i aquesta edició del Vilapensa. Per cert, que una de les novetats serà, per exemple, una ruta filosòfica, la ciutat del vi i la literatura, a càrrec de Montserrat Julià, historiadora de l'art i directora de la Biblioteca Jaume Vila i Pasqual de Gelida, que, com dèiem, en el marc del Vilapensa es farà demà a la tarda a partir de les 6. La ruta començarà al carrer del Comerç davant de l'estació de tren de Vilafranca. I també en el marc d'aquest Vilapensa, val a dir, per exemple, que podem destacar una de les conferències remarcables del festival amb el jo ascendit i el jo vençut, reflexions de l'ètica, a càrrec de la doctora Begoña Román, professora de filosofia de la Universitat de Barcelona i presidenta del Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya, que tindrà lloc el divendres a les 7 de la tarda a l'Auditori del Vinceum de Vilafranca. A més de reflexió, doncs, tenim també altres motius d'actualitat a Vilafranca aquests dies. Per exemple, respecte a la Festa Major, una nova edició del FIRART. En aquest cas, els administradors i administradores de la Festa Major, conjuntament amb les coordinadores i promotores d'aquest FIRART, presentaran justament avui els detalls de l'edició d'aquest any, d'aquesta convocatòria i les bases per participar-hi que s'adreçaran als artistes d'arreu del Penedès. La presentació té lloc a les 6 d'aquesta tarda al pati interior de l'Escorxador de Vilafranca. I estem ja a les proximitats de la Setmana Santa i hi haurà Mercat de Palmes i Palmons demà dimarts i també aquest dissabte a Vilafranca. Com cada any, en aquests dies previs al Diumenge de Rams, Vilafranca acollirà el tradicional Mercat de Palmes i Palmons en els mercats no sedentaris. Demà dimarts, diverses parades s'instal·laran al Mercat de la Pelegrina, al barri d'Espirall, mentre que el dissabte un nombre més gran de venedors s'ubicarà a la plaça de Santa Maria, al lateral de la Basílica de Santa Maria a Vilafranca. Val a dir també que els artesans que elaboren palmes i palmons de manera tradicional oferiran tant peces ornamentades com sense decoració, així com altres elements vegetals típics d'aquesta celebració de la Setmana Santa. I també hem de recordar que tindrà lloc aquesta setmana la darrera de les tres conferències que s'han organitzat aquest any sota el lema Salut Digital per Famílies, l'ús de les pantalles, una activitat organitzada per les associacions de mares i pares de famílies de les escoles de Vilafranca i que, com dèiem, té la seva tercera conferència aquest dimecres a les 6 de la tarda a l'Escorxador de Vilafranca. Anirà a càrrec de l'equip de pediatria del referent de benestar emocional comunitari i també dels Mossos d'Esquadra, que parlaran, doncs, com dèiem, d'aquest perill que pot haver-hi a vegades amb l'ús de les pantalles, sobretot amb edats més joves, entre els infants. Són activitats de divulgació que venen acompanyades també d'altres aspectes de caire més solidari. Per exemple, aquest dijous a les 6 de la tarda hi haurà també una benvinguda a la càpsula d'aprofundiment sobre l'enfocament de gènere i de drets humans. Hi haurà, doncs, aquesta presentació amb perspectiva feminista organitzada pel Servei d'Igualtat, Solidaritat i Cooperació, el Servei de Participació de Barris i la FEDECAT amb el suport de la Diputació de Barcelona. L'acte té lloc aquest dijous a les 6 de la tarda a l'Escorxador de Vilafranca.
Gràcies, Josep Maria, i bona setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15. Fem un repàs a l'actualitat penedesenca dins les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. El Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf, Clilab Diagnòstics, referma l'aposta per la digitalització, l'automatització i la intel·ligència artificial per guanyar agilitat i eficiència. Amb més de 200 treballadors, la meitat dels quals al Laboratori Central de Vilafranca, Clilab Diagnòstics realitza les anàlisis clíniques i d'anatomia patològica de l'atenció primària i hospitalària. El Laboratori de Vilafranca rep unes 2.000 mostres diàries de l'atenció primària de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf i els hospitals de Vilafranca, Sant Pere de Ribes i Igualada. Clilab també dona servei a través del Laboratori Central i la seva xarxa de laboratoris perifèrics als hospitals de l'Hospitalet, Moisès Brogi i 2 de maig, a més de clients com el Centre Sociosanitari Ricard Fortuny. La seva àrea d'influència aglutina aproximadament 1.800.000 persones. L'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos posarà a disposició de la Generalitat sòl municipal per la construcció d'habitatges. L'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos posarà a disposició de la Generalitat 1.966 metres quadrats del sòl municipal per la construcció d'habitatges després que el govern català hagi anunciat un pla per construir 50.000 habitatges públics arreu del país abans del 2030. L'alcaldessa del municipi ha explicat que l'Ajuntament posarà a disposició de la Generalitat tres solars situats a l'avinguda de Cal Salines, als Monjos, al carrer Barcelona, i un altre situat al carrer del Pare Huasc, a la Ràpita, d'on podrien sortir una trentena d'habitatges, una part dels quals es destinarà a habitatge per a joves. Des de l'Ajuntament es fa una crida a les persones interessades perquè s'inscriguin a la borsa d'habitatge de la Generalitat i puguin accedir en un futur pròxim a les noves promocions immobiliàries que es posaran en marxa. La inscripció es pot realitzar mitjançant el registre de sol·licitants que promou l'Agència d'Habitatge de Catalunya. Detenen quatre joves a Sant Sadurní per tirar un artefacte explosiu casolà contra un habitatge amb motivació d'odi. Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts passat quatre joves d'entre 18 i 23 anys per tirar un artefacte explosiu de fabricació casolana contra un habitatge amb motivació d'odi i discriminació, segons avançava El País i han confirmat fonts policials a l'ACN. Els fets van passar el 12 de febrer, tot i que hi havia gent a la casa, no es van produir ferits. No era la primera vegada que els detinguts atacaven l'habitatge de la víctima, ja que també havien llançat fruita contra l'immoble. Segons el diari, al darrere hi ha una qüestió d'orientació sexual. L'artefacte era una garrafa de 5 litres de plàstic amb una substància química en estat líquid i boles de paper d'alumini. Els joves van ser detinguts com a autors dels delictes de tinença i fabricació d'explosius i desordres públics amb l'agreujant d'una motivació d'odi i discriminació. Van passar a disposició del jutjat de guàrdia de Vilafranca. I acabem explicant-vos que Sonia Linares publica el seu nou treball musical, Forces. L'artista baixpenedesenca Sonia Linares publica aquest divendres el seu nou disc, titulat Forces. L'àlbum ofereix una fusió de trip-hop, electrònica i música ambiental, on les textures es fusionen en una exploració del down-tempo arrelada en el llegat sonor del pop electrònic dels anys 80 i 90. Els 7 temes que conformen el disc ofereixen ecos de Roy Cobbs i Massive Attack, entrellaçats amb la visió contemporània de Linares, tot envoltat d'unes lletres crítiques i un ambient cinematogràfic personal i dinàmic. Fa unes setmanes, la cantant i compositora va publicar Suprem, el primer avançament d'un disc que ha estat produït per Xevi Collado, Albert Anso i la mateixa Linares. El dia 11 d'abril, aquest divendres, es podrà escoltar les plataformes digitals.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 9:45.
Els esports.
Els dilluns ens agrada començar la setmana amb aquesta fórmula, la nostra roda d'actualitat i els esports, dos espais que ens permeten agafar embranzida per fer plegats la setmana. Així que som-hi amb els esports d'aquest dilluns i ho fem repassant la 24a jornada de l'Hockey Lliga. En primer lloc, tornem a Ràdio Sant Sadurní perquè l'Eli Jiménez ens parli de la derrota del Noia ahir a Igualada.
Com bé dius, derrota ahir del Noia per 5-2 a Igualada en un partit on estava en joc la quarta plaça de l'Hockey Lliga. El duel, com dèiem, es presentava decisiu de cara a les aspiracions dels dos conjunts per aconseguir aquesta quarta posició i, per tant, passar els play-offs com a cap de sèrie, i això el va impregnar, òbviament, de moltíssima intensitat. Només començar, l'equip de Sant Sadurní es va avançar en un power play mitjançant Ivan Morales, però Joel Roma empataria pels locals abans del descans. A la segona meitat, el Noia, molt castigat per les targetes i també per la manca d'encert, veia com l'Igualada s'escapava 3-1 i, tot i que els cabistes aconseguirien reduir amb el gol de Xavi Costa a les acaballes, els arlequinats sentenciaven el partit amb dues dianes de Marc Rosser ja a porteria buida i amb el Noia jugant de 5. Al final del partit, el company Jaume Boquera parlaba con el técnico del Noia, Carlos Cortijo.
Bueno, yo creo que se han enfrentado dos grandes equipos. Yo creo que no ha habido en ningún momento violencia, ni ha habido una rivalidad sana dentro de la pista. Pero bueno, yo ya lo digo, que los arbitrajes de Europa es una cosa, los arbitrajes de la Hockey Liga es otra. Y si es verdad que el partido lo hemos llevado donde queríamos en la primera parte, estaba el partido donde queríamos, controlado. Y luego la segunda, pues cierto que con todas estas decisiones que se han tomado, no sé si acertadas o no, nosotros también como equipo pues nos hemos desestabilizado un poco, nos hemos precipitado y bueno, pues al final el partido se ha ido a la bola parada, que es una lotería, y bueno, pues ha salido cruz.
La bola parada, sí, com dius tu, segueix sent un factor a tindre en compte. A l'Igualada també n'ha tingut, també només n'ha endivinat una. Vosaltres cap. És una manera d'intentar, no sé si els entrenos o buscar algú més per intentar que això sigui un factor més positiu que el que està sent.
Sí, nosotros como equipo intentamos minimizar estas cosas. Cuando conseguimos que no haya bola parada en contra, solemos sacar buenos resultados. Ya no es que encajarla, es luego en los dos minutos de power, el desgaste que hay, tema rotación, bueno, muchos factores a nivel mental que afectan mucho. Y bueno, pues hoy ha sido un cúmulo de tarjetas y el partido ha estado ahí. Si analizamos un poco los goles como han sido, pues el partido ha estado totalmente ahí. Luego el equipo ha tenido raza y ha luchado hasta el último segundo, hemos dado no sé cuántos palos, lo hemos intentado de todas las maneras, no ha podido ser, pero sí me voy un poco decepcionado porque el partido creo que ha sido muy igualado. Y se ha decantado por aquí, por el no acierto nuestro y el acierto de ellos en bola parada.
S'ha de ser valent, evidentment, amb el resultat ja una mica compromès de 3-1. A falta de dos minuts treus el porter i ho proves. Y surrana dos vegades.
Sí, bueno, no teníamos nada que perder. Ya de perdidos al río lo hemos intentado, hemos conseguido meter un gol. Creo que Jordi ha dado un palo, un larguero, o Iván, no sé quién ha sido. Luego Jordi también ha tenido una al segundo palo clarísima. Bueno, la raza que tiene el Noia y que lucha hasta el último segundo es incuestionable. Sí, un poquito pues a mejorar pues eso, el no salirnos del partido como nos hemos salido por decisiones por factores externos, decisiones arbitrales, el público, desde aquí quiero condenar. No porque sea un jugador nuestro, que ya de paso también, que menos que defender a mis jugadores. Los cánticos que ha habido hoy en un partido totalmente deportivo en pista, creo que sobraban. Costa muérete, Costa subnormal, písalo, no sé si me podéis aportar algún comentario. De todo. Entonces creo que esto no lo tenemos que normalizar, sea a Costa o a cualquier jugador de la Hockey Liga. Entonces sí me voy un poco, porque no han sido dos o tres, se han ido animando ahí al carro. Y parecía un saco de boxeo de Costa, que por cierto, felicitarle por el comportamiento que ha tenido. Porque muchas veces hay que empatizar. Hay que saber lo que se siente cuando a ti todo un pabellón te está insultando de esa manera. ¿Vale? Entonces creo que ha reaccionado muy bien a todos estos insultos. Xavi, muchas felicidades por tu comportamiento.
Sí, comentarios por la red. Radio directo ya los he tenido diciendo que las aficiones han de estar animando, que es positivo, lo que no puede ser una afición joven como esta de Igualada que insulte a la salida ya del equipo contrario.
Bueno, en esta vez ha pasado aquí en las comas, a ver, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿vale? O sea, Creo que tenemos que mejorar el comportamiento en general en la sociedad. Ya creo que vamos evolucionando. Estos cánticos igual hace 20 años o 15 años eran más normales. Ostras, pues vamos evolucionando, venga, pues que en todos los pabellones, ¿vale? Vamos a mejorar entre todos el comportamiento, porque esto no puede ser que un jugador profesional, semiprofesional, que tenga que recibir estos insultos con su familia aquí escuchándolo, y que luego encima tenga que tener un comportamiento impoluto y que no reaccione, porque si reacciona ya sería ya la mundial. Entonces, bueno, pues un poco empatizar con estas situaciones e intentar evitarlas en la medida de lo posible.
Muy bien, muchas gracias, Carlos. Y ahora a descansar 15 días.
Gracias a vosotros. Sí, ahora a descansar mentalment i físicament i a volver fortes.
Amb aquesta derrota, els sadurninencs cauen fins a la setena posició de la taula, que ocupen ara mateix amb 36 punts, a mancar de dues jornades. Per davant, Lleida amb 37 i Calafell amb 38, i per darrere el Coll amb 31. Equips de play-off ja confirmats, però faltarà per veure, això sí, les posicions definitives, que encara es poden moure en la part mitja. La propera jornada pel Noia, el 26 d'abril, rebent el Sant Just i en jornada unificada.
Gràcies, Eli, i seguim amb el Calafell, que en aquest cas es desplaçava a Sant Just. Victòria dels homes de Guillem Cabestany, que ens apropa la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio.
Així és, Sílvia, i ni més ni menys que 4 gols són els que va marcar els Energy Renovables al Parlem Calafell. L'únic gol que va marcar el Sant Just va ser de la mà d'Iñaki Cabezas. Pel que fa al Parlem Calafell, el primer gol el va marcar Jerónimo García Bielsa, 2 gols de Carles Domènech i un gol més de Sergi Folguera. Amb aquest resultat, el Parlem Calafell queda quart a la taula classificatòria amb 38 punts. Anem a escoltar les declaracions que feia el Guillem Cabestany, entrenador del Parlem Calafell.
Doncs ara mateix contents, evidentment, amb la situació que veníem avui, complicada a nivell de plantilla, de gent lesionada, gent... el Sergio sancionat, i amb els últims resultats i l'últim partit, que ens va deixar molt mal sabor de boca. Avui era un exercici de resistència, de sacrifici, d'esperit d'equip, i realment l'equip ha respost en aquest sentit a la perfecció. I per tant, felicitar l'equip, que volíem ara amb la parada de Setmana Santa, doncs, marxar sí o sí amb una victòria, i també felicitar l'Isaac, el Biel, tot l'equip, perquè avui hem fet un esforç titànic tots, i era molt important donar-li la volta a aquesta situació per encarar amb optimisme el que ens ve. Ara haurem de recuperar jugadors i segur que el tram final de temporada estarem bé i lluitarem amb totes les forces i amb un bon joc per les victòries.
El pròxim partit del Parlem Calafell serà ja després de Setmana Santa, concretament el dia 26 d'abril, en la penúltima jornada de l'Hockey Lliga, quan s'enfrontarà el Lleida Net al Picat.
I empresa complicadíssima la que tenia ahir el Vilafranca Riazor, i que es va saldar amb derrota per 5-3. Eric Guijarro, des de Ràdio Vilafranca, bon dia i explica'ns.
Bon dia, doncs així és, era una empresa complicada i a més era un partit ja doncs a vida o mort, i al final doncs la història va acabar malament amb el descens matemàtic del Patí Vilafranca a l'Hockey Lliga Plata. Posem en antecedents, dissabte jugava l'Alpicat Vic, començava la jornada amb el Vilafranca a 5 punts de l'Alpicat, és a dir, a 5 punts de la tercera posició per la cua, una de les que donava opcions de jugar la promoció de permanència. L'Alpicat guanyava el seu partit, golejava el Vic per 8-3 i ja deixava els vilafranquins a 8 punts. És a dir, quedaven 3 jornades pel Vilafranca i aquesta avantpenúltima jornada era davant del Liceo. Obligatori guanyar, ja que si l'equip no ho feia ja es quedava a 8 punts i per davant quedarien 6 punts en joc. Són les dues últimes jornades. Finalment, derrota del Vilafranca davant del Liceo, per 5-3 en un partit en el que es pot destacar és que l'equip va plantar cara, va donar-ho tot, no es podia fer una altra cosa, però realment l'empresa era complicada. Jugar-te, en aquest cas la permanència a Riazor contra el Liceo, doncs no és el desig de ningú, i a més la següent jornada hagués estat contra el Barça. Per tant, era gairebé un impossible per un Vilafranca que ho han intentat fins al final aquesta temporada, però no va poder ser. Com deia, mai es consumava aquest descens matemàtic, i pel que fa al partit, doncs el Liceo no va donar cap opció als de Guillem Pérez, que ja es veien per sota el marcador als 6 minuts de partit amb l'1-0 d'Arnau Xaus. Poc després, el mateix Xaus feia el 2-0 amb una directa després de Blava a Arnau Ribas. Un Arnau Ribas que retallava diferències 5 minuts després, feia el 2-1, però responia mig minut després Jacobo Copa fent el tercer. Després del tercer, venia també el 4-1 de Pablo Cancela abans del descans, i aquest 4-1 era el resultat a la mitja part. Podia haver estat el cinquè, de no ser per l'errada en la directa d'Arnau Xaus a 11 segons per la mitja part. Començant el segon temps, Tato Ferruccio feia el 5-1, ja posava el partit pràcticament impossible pel Vilafranca, que tot i això ho va seguir intentant. Tindria més oportunitats per retallar diferències Bernat Yeste amb una directa que no transformava, però en la següent jugada feia el 5-2 i encara faria el tercer el Vilafranca, però ja només quedaven 46 segons. Era el 5-3 de Roger Martí, l'últim gol del partit que ja tancava aquesta derrota en l'avantpenúltima jornada de l'Hockey Lliga, en la qual, com dèiem, s'ha confirmat que el Patí Vilafranca és nou equip d'Hockey Lliga Plata.
Gràcies, Eric. Fins ara.
Fins ara.
I encara en hoquei patins, però ja en l'hoquei Lliga Plata celebrem el triomf del Vendrell amb el Companyia de Maria. Lourdes, explica'ns.
Doncs així, Sílvia, doblete de victòries, en aquest cas aquí al Baix Penedès, i és que el Club d'Esports Vendrell va quedar 7-6 contra el Companyia de Maria. 7-6, però que fins que va acabar la primera part anaven 5-1. És a dir que, déu-n'hi-do la remuntada que van fer tots dos. Pel que fa al Vendrell, els autors dels gols van ser el Magí Prats, Casas, dos de l'Aldo Antonio Velasco, dos del Lluís Ferrer Santacana i dos del Martí Portela. Pel que fa als gols del Companyia de Maria, dos van ser de la mà d'Ignacio Liñán, un de l'Alejandro Pérez i tres de l'Ignacio Sáenz. Amb aquest resultat, el Vendrell queda quart també a la taula classificatòria amb 32 punts. Anem a escoltar les declaracions que es feia l'entrenador Toni Porta.
Un partit controlat. Bueno, un partit on els dos equips tampoc en juguem res. Les defenses són un punt menys que el normal. Però bueno, la primera part vam arribar 5-1. Vam ser més efectius i crec que vam dominar bastant. I la segona, vam continuar al principi bé, fins que vam arribar al 7-1, i aquí sembla que vam desconnectar, van aparèixer dues blaves en contra, que ens van descentrar una mica, i al principi amb el 7-1-7-2 sembla que no passava res, però els últims 5 minuts ens fan 3 gols pràcticament seguits i acabem demanant l'hora. La part positiva és que els joves van jugar tots molts minuts, va jugar el Ferran Miravent també a la porteria, i això també els farà créixer, i al final tots són experiències d'una categoria que és molt complicada.
El pròxim partit del Vendrell serà el dia 26 d'abril, després de Setmana Santa, també, quan s'enfrontarà al Schumfrieds Ravich.
I com acostumem a fer, la recta final dels esports la dediquem al futbol, de la mà de l'Eric. Bon dia de nou.
Bon dia, doncs aquí estem de nou per parlar, en aquest cas, d'un empat. Empat del Futbol Club Vilafranca, la Lliga Elite, una nova jornada en què l'equip rebia la visita del líder de la categoria, un Vic, que es va quedar a zero. De fet, el Vilafranca va tornar a complir la que sembla és la seva llei en els últims partits, i és mantenir la porteria a zero, evitar que el rival encaixi, però també és veritat que aquesta gran feina defensiva, que és el gran pilar de l'equip actualment, contrasta amb l'efectivitat de cara a porteria. L'equip està tenint problemes per fer gol, i una bona mostra va ser l'última mitja hora d'aquest partit contra el Vic. No va ser per intents, el Vilafranca no va deixar de picar pedra, però al final el 0-0 inicial no es va moure. Com dèiem, empat, repartiment de punts, un punt cap al Vilafranca ja li serveix per pujar una posició, fer el salt fins a la cinquena plaça. Feia setmanes que semblava que no es movia des del sisè lloc, doncs per fi ho ha aconseguit, i ara sí que és veritat que l'ascens directe es queda a 6 punts. Queden per davant 5 jornades, a l'equip amb opcions, però caldrà millorar aquest aspecte golejador, evidentment, tot i que part de la feina, que és la defensa, està en un gran moment. Anem a escoltar les valoracions del tècnic, David Vilajoana.
Bé, doncs tenim amb el tècnic, amb el David Vilajoana. David, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Què t'ha semblat el partit? Quina lectura fas?
Bé, partit trebat, dur, intens, com no podia ser d'una altra manera, venint el líder a casa.
Bé, nosaltres apuntem normalment les jugades de perill que hi ha entre un equip i l'altre. Avui només dues jugades. De cara a porteria de perill per part del Vic i totes les demés, que podien comptar unes 10 del Vilafranca. És això el que li demanes a l'equip? Està content perquè l'equip ha donat la cara contra un equip que està líder, que ha vingut aquí a buscar els 3 punts i que s'ha trobat amb un Vilafranca fort pràcticament en totes les línies?
Sí, però aquests comentaris són d'equip petit, Josep. És a dir, nosaltres jo no m'haig de conformar amb donar la cara i lluitar i bregar. Vull dir, nosaltres hem fitxat gent per ser diferencial. I l'equip està treballant bé, està prou bé defensivament, jo insisteixo, per mi el gran què continua sent repetitiu, perquè ara estem en un punt que l'equip necessita la qualitat última de la gent de dalt, que no l'estem tenint. No hi ha manera, jo ho estic parlant amb els davanters, i arriba un punt que l'equip ho fa tot, però quan arribem a dalt de tot, en l'última rematada, en la centrada, en l'entrada, se'ns fonen els ploms. Vull dir, necessitem un punt més de qualitat, i perquè, clar, perquè no pot ser. És a dir, anem passant els partits, 0-1, 0-0, i a més de gols de no davanters. Llavors, això és el que no pot ser. Els davanters han donat un pas endavant perquè aquest equip els necessita i no pot ser que un equip, perquè només que tinguéssim una mica més de qualitat a dalt, dit el traiem amb suficiència i no ho estem fent. I per tant, aquells que tenen la responsabilitat de buscar el fet diferencial a dalt, que no es tracta de fer grans jugades, sinó que ser determinants en el moment oportú, és a dir, una bona rematada, una bona entrada a la zona de rematada, un bon xut, una bona última passada, això no ho estem tenint i, evidentment, a mi això m'emprenya.
De fet, amb els 10 últims minuts quasi ha utilitzat tot el potencial ofensiu que té el Vilafranca.
Sí, bé, també és cert que amb el Mane no li puc recriminar res perquè ha entrat els últims 7 minuts. Jo recrimino aquells que tenen minuts i que no els aprofiten o que realment no ens donen els que busquem. Es poden emprenyar, poden fer el que vulguin, però realment no estan sent diferenciats. El jugador ha d'entendre que a dalt ha de ser determinant. Un jugador que juga a dalt no toca 60 pilotes, no és un migcampista, no és un defensa i per tant amb 5, 6, 10 que té n'ha d'aprofitar. I no vol dir només fer gol, sinó ser determinant en el que fa. I no estem sent determinants en el que fem en la zona de dalt, els tres de dalt, qui jugui, no estan aportant la diferència. I això és el que ens està penalitzant, no per treure punts, perquè estem en una suficiència bestial i a nivell de cohesió, de treball, de bloc, ho estem fent molt bé, però no n'hi ha prou. Nosaltres tenim gent que hauria de demostrar molt més del que està demostrant.
Bé, ara queden 5 partits de Lliga, tenim l'Adri tocat. Com veu l'equip doncs, de cara doncs, amb aquests últims 5 partits que queda?
No, jo l'equip el veig bé, estan entrenant molt bé, estan amb ganes, estan confiats, no, jo no tinc queixa, estan treballant bé, ara l'únic és que et dic, els que han de marcar els gols, els marquin, i a més amb la diferència, que jo no els demano que inventin, nosaltres estem jugant per generar joc suficient perquè ells tinguin l'oportunitat i el moment per marcar. Els hi estem donant i no ho estan fent, per tant jo no puc estar content amb el que estan fent els nostres davanters. A partir d'aquí, evidentment, treballen bé, s'esforcen, però no n'hi ha prou amb l'esforç. Cal l'esforç i el talent i la qualitat última per ser determinants i decisius, i això és amb el que hem de treballar. Però l'equip en general està bé, està amb confiança, ja ho veieu, no encaixem, com a bloc no estem deixant fissures, estem treballant, no ens generen pràcticament res, però ja et dic, amb 0-0 no serem campions.
Però vostè creu que li queden encara opcions reals per trobar doncs, el que li falta a la part ofensiva de l'equip?
Sí, home, si pensés que tenim sis coixos o sis persones que no tinguessin capacitat, em pensaria que ja no entrenaria, és a dir, em dedicarien als partits. Jo crec que sí, el que passa que evidentment han de fer un pas endavant, han de tenir la mentalitat adequada i han de pensar que amb el que fan no n'hi ha suficient. Si qualsevol dels que són jugant a dalt es pensa que amb això n'hi ha prou, ja ho estan veient, no ens està donant, no estem marcant gols, no estem sent diferencials i per tant espero que ells facin la seva pròpia autocrítica o que siguin prou exigents amb si mateixos com per fer un pas endavant i d'aquí a el que queda temporada, doncs demostrar que tenen la qualitat per jugar al Vilafranca.
Doncs exigent, David Vilajoana en aquesta entrevista postpartit, demana més en les cinc últimes jornades que queden, en les quals l'equip es juga aquest ascens de categoria. De moment, l'ascens directe és possible matemàticament, però caldrà fer una apretada, ja que, per exemple, el Vilanova, que és l'equip que obre aquestes posicions d'ascens directe, ja es troba a 6 punts ara mateix. Cal dir que quedarà un Vilanova-Vilafranca la darrera jornada de Lliga, que tal com estan les coses ara mateix, fa pinta que serà força decisiu. Pel que fa a aquesta propera jornada, l'equip visitarà el Valls, Valls-Vilafranca, un duel amb força aroma casteller. Els que siguin força aficionats als castells, doncs, evidentment, també es fa aquest similant al futbol. I pel Vilafranca, un nou partit important, molt, molt decisiu, i en el qual doncs, es juga encara aquestes opcions de play-off i també de descens directe, com comentàvem. Ara mateix l'equip cinquè amb 38 punts, per darrere queda amb 37 el Sant Mauro i ja fora del play-off, a 4, es troba el Rubí. Un marge important pel Vilafranca, un coixí que li permetria poder deixar-se punts, però la realitat és que l'objectiu ara no és això, és anar a més després d'aquests dos empats a 0 consecutius, val a dir-ho també, contra rivals de la zona alta, Atlètic, Sant Just i Vic. Ho anirem comentant en les properes jornades. El partit de dissabte, a les 4 i 5, com dèiem, al Camp del Valls és la propera jornada pels de David Vilajoana.
Gràcies, Eric Guijarro, i que tinguis bona setmana.
Molt bona setmana, que vagi molt bé.
Ara farem una breu pausa publicitària, un parell de minuts, i tot seguit connectem amb el butlletí de notícies de les 10 del matí. A les 10 i 6 ens retrobem amb els alumnes de 5è i 6è de diferents escoles d'Olèrdoles que han protagonitzat el segon ple dels infants del municipi. Tindrem ocasió de parlar amb ells, amb els seus portaveus, i coneixerem els projectes d'inversió que han escollit i que s'executaran properament a 11:15, flaix informatiu, l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, i tot seguit ens visita el nostre jardiner de referència, el Tom Vilarrúbies, que ens explicarà totes les tasques que toca fer aquest mes d'abril, com més aviat millor, perquè hi ha fongs, s'han d'escarificar i arreglar les gespes, toca plantar la flor de primavera i també hi ha feina a l'hort.